I 4 minuts, més notícies al butlletí de les 9.
Més informació a ib3notícies.com. El pop rock és a IB3 Ràdio. Rec Play. A Rec Play faim un repàs del passat i una mirada al futur del concurs pop rock amb la participació de l'Ajuntament de Palma. Rec Play amb Mònica Borràs.
Hola a tots, benvinguts al Rec Play número 12 d'aquesta sèrie de 25 programes en els quals repassam la història del concurs de pop-rock de l'Ajuntament de Palma des dels inicis i fins a l'edició actual amb els protagonistes de cada època. I no queda res, d'aquí a 3 setmanes, divendres 9 de setembre i dissabte 10, tindran lloc les dues semifinals de l'edició actual del concurs de pop-rock. Durant tota aquesta setmana, fins diumenge que ve, podeu votar fins a 3 candidats a la web de Tu Fas Palma. D'aquestes votacions sortirà un dels semifinalistes. A més, des de la web de Palma Cultura de l'Ajuntament hi podreu accedir si voleu. Després, si voleu també, d'haver escoltat les dues cançons per candidat que trobareu a la web divetresmusica.com.
Repassant la història del concurs Pop Rock.
Avui
Rec Play i IB3 Ràdio.
Avui conversarem amb els responsables del fanzine La Part Orienta, del qual es varen publicar només 5 números, el darrer dels quals amb un petit vinil amb 4 cançons que sentirem avui a Rec Play.
Energy and consciousness.
I de tots els membres d'aquell llunyà fanzine de La Part Orienta, que se va publicar a mitjans dels anys 90, han fet carrera professional en el món de la música, o si no, en el món de la creativitat. Avui a l'estudi tindrem a Peter Runaway, en Pedro Troz i en Sebas Rosselló, i a través del telèfon saludarem també a Joan Vic Montaner i Albert Herranz Hammer.
De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, Rec Play, a IB3 Ràdio.
Però abans d'entrar en matèria, avui vos feim la pregunta del dia. Ara mateix, els que l'encerteu, podreu guanyar un vinil d'anteriors edicions del concurs de pop-rock editat per l'Ajuntament de Palma o dues entrades per anar a un concert al Castell de Bellver durant aquest mes d'agost. La pregunta d'avui és aquesta. Quin va ser el grup convidat que va actuar a la final del concurs de pop-rock de l'any passat, en la qual es va proclamar guanyador Amulet? Si sabeu quin va ser el grup convidat que va actuar a la final, que a més ja havia estat també guanyador del concurs, i voleu participar, vos convidam a fer-ho a través d'aquest número de WhatsApp al qual ens podeu enviar missatges i notes d'àudio.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I també teniu el telèfon del directe, només des d'ara i fins a les 9 en punt. És el 971 13 99 00, allà vos contestarà el nostre company Xavi Fullana, i avui al control tècnic tenim també el nostre company Joan Jiménez.
El pop rock és a IB3 Ràdio. Rec Play.
Anclado entre las olas.
Yeah.
I aquesta era la cançó que obria aquest vinil de 7 polsades que se va publicar amb el darrer número de La Part Orienta, que avui en Peter ha aconseguit trobar i mos ha duit aquí. Com estàs, Peter? Benvingut.
Hola, com estàs?
Molt bé. També tenim amb nosaltres en Pedro Troz. Com estàs, Pedro? Pere?
Beníssim.
Moltes gràcies també per ser amb nosaltres. Ja hem escoltat també la teva aportació com a músic, perquè tu hi participaves com a, diguéssim, cervell, com a redactor, però també com a músic en aquest vinil enxufat un poc, o no?
Bé, sí. També vàrem, no sé com vàrem decidir els grups que entraven. No hi havia qualque grup que també hi havia altres membres de Fanzine?
Sí, digues de...
Demonio Sánchez.
Sí, sí.
Molt bé, quedava equilibrada la cosa.
Sí, no teníem molt que enxufar perquè realment mos ho vàrem pagar, és a dir, totes les dobles que vàrem fer aquest vinil vàrem sortir de vendre de 100 pessetes en 100 pessetes fanzins, és a dir que vàrem anar fent cada... quan fèiem el primer número, en el que guanyàvem del primer fèiem el segon, en el que guanyàvem del segon fèiem el tercer, i cada vegada vàrem anar acumulant un capital. I bé, quan varen tenir, quan varen fer el darrer número, tots els beneficis que hi havia acumulats varen anar a la creació d'una emissora de ràdio, Radioactivitat, Ràdio Lliure.
I a més d'en Pere, d'en Pedro, també saludam a Joan Vic, que aviat serà a Palma presentant el seu llibre, però de moment encara no. Joan, com estàs? Benvingut.
Hola, molt content d'escoltar aquestes bons amigues i d'entrar en el local d'assaig de Ràdio Jove.
T'imagines? No, i d'ara hem evolucionat, però bé, continuem sent els mateixos, i a més vosaltres, Joan, vareu crear un petit grup d'amics amb inquietuds, amb ganes de fer moltes coses, i en el final sembla que tots heu continuat per aquest camí, vull dir que vareu tenir bon ull en escollir-vos com a amics.
Bé, sí, no ho sé. O sigui, sí que teníem bon ull per escollir-nos com a amics, perquè som tots bona gent i encara mos duim bé, i això demostra que teníem
bon molta.
Ull. Però, per altra banda, també mos criticaven molt i mos picaven molt. I, de fet, he de corregir el meu amic Pere, perquè hagués estat molt guapo finançar el single només en venda de fanzines, però haguéssim tardat com 10 anys.
Ah, vos, no, se me'n marifallo molt.
Vàrem tenir una ajuda del casal de joves de Llevant,
sí,
que mos vàrem fer... Havíem de fer una cinta recopilatòria i que no vàrem fer mai, i finalment vàrem... Però era un ajut per Radioactivitat. I quan Radioactivitat va desaparèixer, aquell dot es va quedar una mica penjat, i llavors, quan vàrem fer fanzines i vàrem vendre singles, efectivament, aquests dos mesos els vàrem invertir en aquella gran aventura i tan guapa que va ser Radioactivitat, la segona època.
Idò, recordeu els tres que sou ara amb nosaltres, per què ho vareu fer, o què és el que vos va moure crear La Part Orienta i per què li vareu posar aquest nom tan... tampoc indi, no sé com dir-ho.
Sí, no sé qui va ser que va agafar el nom. No va ser idea meva, perquè jo no ho veia molt clar.
El nom era una inspiració... Bé, jo no vull capitalitzar, clar, com que no vos veig no puc donar... No. Però és que jo tinc molt bona memòria. Ja m'ho heu demanat. A veure què deies.
No, jo sé que sempre totes les reunions de direcció tenien aquest to de cachondeo i que mos tiraven també moltes conyes, però que a vegades me'n tiraven qualcunes jo en tirava ells, i tots, realment, tots mos descoanàvem. I si mires La Part Orienta, se veuen moltes d'aquestes punyalades, perquè quan tu havia fet el seu article amb tot el carinyo del món i jo xerraré d'aquest grup que m'agrada tant o d'aquesta tendència, que no sé què, després l'altre equip de redacció, els altres membres, posaven el subtítol. I si llegeixes els subtítols, allà cada punyalada i pedrada que realment rius molt. Jo record riure molt a les reunions de redacció.
Sí, eren divertidíssimes.
Idò...
Però el nom de La Part Orienta, perdona, Mònica,
no,
va sortir, el vàrem posar perquè estàvem cercant una cosa que fos provocativa i que teníem un esperit molt, molt entre el punk i el situacionisme. Volíem provocar la gent, provocar reaccions. I hi havia un fanzine anterior al nostre, que no me'n recordo el nom de qui el feia, que era a nosaltres ens semblava un senyor major i probablement tenia 30 anys, que se deia La Lavativa. I ens agradava molt aquest nom de La Lavativa, i a partir d'aquí va sortir el nostre de La Part Orienta, que va ser com una evolució també escatològica.
Joan, tens molt bona memòria, molt bona memòria.
Per això escric llibres.
Sí. Que bo.
Jo hi ha coses que record també curioses, segur que tu, Joan, te'n records, que anàvem pel carrer i marcaven com amb una tissa si... que com si és un mort i paraven la part orienta. No sé si te'n recordes.
Exacte, i vàrem sortir d'un sol timor, que hi havia
sí,
com...
Sí, sí. Fent com la policia, no? Marcàvem els cors d'una persona i paraven la part orienta.
Era el nostre marketing de guerrilla, sí. amb un guix i res més. Vàrem aconseguir sortir en els diaris.
Sí, sí, sí. sí.
Idò, efectivament, aquest Lavativa se va començar a editar l'any 83. Se pot trobar com una compilació i un preu que no és gens econòmic. Perquè vosaltres, bé, hem parlat una mica a l'espera també que se poguessin incorporar els altres dos convidats, però no sé si serà complicat per qüestions de feina, hores d'ara, i per coses imprevistes, però sí que continuem avui parlant d'aquest fanzine de la part orienta amb en Pedro Troz, que és un artista en el final de música electrònica, sí, no?
I altres coses.
I altres coses, però bé, en aquest sentit, en Peter també el coneixeu perquè va crear una botiga de música, Peter Runaway, de fet li deim ara. Això va ser l'any 93, i a partir d'aquí després també has continuat editant música, discogràfiques, també va organitzar Sonopalma, que va ser una espècie d'impàs entre el pop-rock anterior i el present, no? Una espècie... Sí. Se considera com a pop-rock, no? Ses convocatòries de Sonopalma.
Sí, sí. Bé, va ser més bé la coordinació, perquè era també un projecte a l'Ajuntament de Palma, i com diu, va ser una cosa que va funcionar un temps intermig, i bé, els anys que va funcionar va anar bastant bé, però com totes les coses, després va haver canvi polític i va quedar ja, no? I... Eren, me'n record que l'impulsor polític era en Rafa Duran, d'aquella època, saps? Això sí que me'n record, que era un dels impulsors de l'idea. Però, bueno, va ser una cosa que va tenir seu moment, podríem dir.
Idò, i en Joan Vic, que segurament també el coneixeu, aviat presentarà també en el bar Fletxes el seu llibre Aquí vivia jo, una crònica emocional de mis 25 anys en el FIP, publicat per Libros del Cao, que supos que t'està anant molt bé, Joan, i en aquest sentit tu també t'hi vares capficar, no?, en el món de la música, en aquest cas d'aquest festival.
Sí, i moltes altres coses en paral·lel, i sí, o sigui, jo tenia clar que no volia acabar la carrera de dret i ser advocat ni fer oposicions, sinó que volia fer feina dins del món de la música i, afortunadament, ho vaig aconseguir.
Va fer feina a Runaway, però, curiosament, tu, una
vaig
època...
Ser, sí, no sé vaig si ser un any
de
Runaway.
Por ahí.
Sí, sí, un parell d'anys.
Era el nostre cerebrin, perquè va veure que en Joan té
un armari... Perdó, i Joan, no varen fer també una edició de la Part Orienta a Ràdio Nacional? O és una memòria...
Sí, exacte, no? quan jo vaig fer pràctiques a Ràdio Nacional, juntament amb Pep Ramon Cerdà, que és el director del teatre principal ara mateix, tots dos fèiem pràctiques a Ràdio Nacional i vaig demanar si ens deixaríem fer una edició radiofònica de la Part Orienta, i varen fer, crec que, 6 programes de 5 minuts cada un, que presentàvem en Sebas, en Pere i jo, perquè en Peter se negava a xerrar. Va fer qualque article, però el locutàvem nosaltres. I res, en Sebas encara conserva aquelles gravacions, si les té. Sí, sí, estan disponibles.
Ostres, que bo. Idò, en Peter mos ha duit el número 3, el 4 i el 5. El 3 és simplement la Part Orienta, el 4 ja se diu La envidia de les vecines, i el número 5 ja se diu El látigo de los mediocres. I sí, començam a llegir, perquè recordarem ara també algunes de les seccions més divertides que hi havia en aquest fanzine, però abans parlarem també de la música d'aquest vinil, amb 4 cançons. Hem sentit ja un fragment de la de Digital Terror, que se deia Clàssic, una també d'aquell Cities Raining, de Los Crudos, i també hi havia altres dues cançons, com han dit també abans, una de Demonio Sánchez, Corazón Rojo, i també la de Planets, dels Intelligents, que també varen intervenir amb aquesta cançó. De fet, hem aconseguit parlar avui a la baixa amb en Jaume Bea, dels Intelligents, que d'aquesta forma recordava també la seva participació musical en aquest petit recopilatori.
Hola, Mònica. Com va? Mira, sí que record de la part orienta és que fan uns articles interessants, unes crítiques de discs molt guais, que ho escrivien tot en màquina d'escriure, en aquell temps encara. Hi havia uns còmics molt xulos també i ens van donar l'oportunitat de treure un tema amb intel·ligents que es deia Planets, i gràcies a en Joan Vic, que en aquell temps crec que va ser el nostre gran valedor, i la veritat, ho sento amb una nostàlgia brutal. Gràcies, vinga, un beso.
Així sonava el Planets dels Intel·ligents. Hem sentit en Jaume Bea, que ho recordava també amb alegria i nostàlgia, tot i que aquest tema també el varen incloure en una llarga durada. Vull dir que no és una raresa tan rara, no, Peter?
No, el que passa que aquí va sortir primer, això va ser el 94, i el seu primer disc, Inside Me, va sortir el 95, un poc més tard. Però bueno, ja era un grup que ja apuntava i és vera que ja també el seguia molt, però en Joan també, que en aquella època estava molt, va estar en el Dirty Boot, bueno, millor que ho conti ell, però estava molt vinculat també a la zona nord, i també record perfectament que va ser també un dels grans valedors de Intel·ligents per treure-la en el single.
Perquè clar, en Pedro, sí, en Joan també ha fet de músic, en Sebas també, i en aquest sentit sí que tenien aquesta part musical, no? Joan, tu també, com en Peter diu, ara has tenit aquest contacte també amb la zona nord de Mallorca.
Sí, clar, jo en aquell moment era el bateria dels Dirty Boots, que després me'l van dir Frankenbooties. Bé, en aquell moment ja mos deien Frankenbooties. I a part de tot això, jo festejava Muro, així que me passava el dia a Can Picafort, en els bars de Can Picafort, era el meu centre neuràlgic. Mm. I els Intel·ligents era un grup germà dels Frankenbooties, i sobretot la primera... Bueno, sempre ho han estat, però a l'època que jo hi estava, que era quan estava en la primera formació, quan hi havia en Javi Costich, en Toby Taylor, que eren els primers Intel·ligents, a mi em va sorprendre molt veure aquell grup amb aquella potència i aquella, no sé, sonaven molt bé i eren un gran grup, m'agradava molt.
I acabeu d'escoltar Joan Vic, que també tenim en Peter Runaway, Pere Terrassa, i també tenim en Pedro Troz, Pedro Amengual, no, Pere?
En realitat, el nom de DNI és Pere Mangual. Vull dir, el meu nom, xerra amb jo, Pere. El que passa és que el nom artístic...
És Pedro Troz.
Sí, és Pedro Troz. Té una part en castellà i una part en alemany. Vull dir, però també me diuen Pedràcula, me diuen Peter... jo responc a qualsevol cosa que me diguin.
Que bé. Idò, en aquest sentit, bé, també heu continuat... Vosaltres vos podeu ubicar precisament en l'any 95 les expectatives que teníeu llavors, o el 90 i poc, el 93 en Peter va obrir la botiga de música. Què esperàveu de la música? Què esperàveu un poc de la vostra carrera professional?
Bé, jo crec que el fanzine era una part important per donar a sortir la música aquella època, perquè hi havia molt poques ràdios que funcionassin i, evidentment, internet no era ni... no existia ni de prop, i tots ho vàrem fer amb moltes ganes, eh? I cada un, jo crec que sempre ens ha agradat molt la música. Jo, en els primers números, encara no tenia la botiga, i suposo que també és una cosa que me va donar per també poder obrir la botiga, i els altres tres sí que ja eren músics. Jo era l'únic que no era músic. I hi ha una data també important, que en Joan segur que te se'n record, que vàrem fer 5 presentacions de cada dia, cada fanzine, i a cada puesto que ho feien ho tancaven en no res. I ja sempre dèiem, ara quin bar hem de tancar, saps? Ja ningú mos volia, saps, per fer la presentació. No és que tancassin per culpa nostra, però era casualitat, és que va ser així.
Sí, és vera.
Bé, jo em record que en aquest principis de 90 havia estat amb un grup de hip-hop que s'havia de Cyberboys.
Cyberboys,
sí, era... Sí, uf. Jo me'n van donar qualque premi, toca alguna cosa. No tinc, encara
el
ho tenc.
El premi Elena de Córdoba, segurament, no que sé. Era la directora.
Ah, mira.
El Celsia.
I en aquesta època, a través d'un fanzine que s'havia de Morgue 47, jo crec que és aquí on ens van conèixer, no, Joan? A través d'en Gavi Morgue, podria ser?
Sí, en realitat, La Parturienta és un fanzine de rebutjats des Morgue.
Sí,
perquè... Tots érem col·laboradors de Morgue 47, i quan en Gavi Morgue va decidir tancar Morgue 47, els altres varen dir, però nosaltres volem seguir fent coses.
Exacte, sí, sí.
I varen fer primer un fanzine que es deia Scooby-Doo, que era sobre els grups del pop-rock que havien els guanyadors i els no guanyadors del concurs pop-rock, de la història del pop-rock, i fent Scooby-Doo, pues, com varen conèixer en Sebas, que no el coneixien, ell sempre li diu a tothom, sempre li recorda que quan ens van conèixer i jo va ser perquè jo li vaig intentar vendre un fanzine, i ell m'ho va dir, sale mi grupo, i jo li vaig dir no, i m'ha dit, pues no lo quiero, i no el va comprar. Ostres. I però ja ens vàrem fer amics i tal, i vàrem, tots els que érem col·laboradors de Morgue 47 vàrem ser els que vàrem fer La Parturienta.
Sí, sí.
I per Sant Gavi.
I vàrem començar... En aquella època jo estava en transició entre el hip-hop i el techno, i diríem l'escena techno a principis dels anys 90 no és com ara, que tothom ja sap el que és. Jo diria que el house ja és música de bass, és com un Julio Iglesias. I en canvi, en aquella època, en el 90, no, era una cosa bastant transgressora. I dins La Part Orienta, que era un fanzine, pues, a l'uso, sobre grups indis i no tan indis, i rockers, i referències d'estils més propers en els rocks, pues, jo estava allà com el bicho raro, pues, fent la meva apologia de la música electrònica, amb una sèrie d'articles que se deia Tecnofamília. I no sé si te sona aquest nom. Sí, sí. D'aquesta sèrie d'articles va sortir el nom d'un programa de ràdio que vàrem fer amb Pepe Link i jo, i, per extensió, un programa que va passar a Ràdio Comercial i d'un col·lectiu de DJs i tal, que bé, fins, durant, va estar donant branca durant molts anys.
Imagina't.
I gràcies a que en Pere donava aquest contrapunt no rocker que a molts ens agradava molt també, doncs varen tenir, per exemple, Sonor, que una de les... crec que la darrera presentació de fanzine varen tenir un concert d'Esplendor Geométrico.
Mm-hmm. Puc contar la anècdota, perquè és
per
brutal.
Per favor, per favor.
Mira, estàvem reunits a una d'aquestes reunions editorials i me diuen, Joan, escolta, que en Sebas va a classe d'anglès amb un tio d'Esplendor Geométrico. I jo, vinga, ja no m'aprenguis el pal, que viuen a Madrid, unes de Madrid, altres de Roma, que acaben a classe d'anglès. Que no, que no, que està visquent a Mallorca un d'ells i que van a classes d'anglès junts. I jo ho he deixat com que, res, que m'estaven prenguent d'espot. Però amb això que en Seba es va dir, no, que quedàvem tal dia, tal hora, i anàvem a fer-li una entrevista. I jo, flipat i encantat, perquè quan tenia d'haver 16 anys, jo havia fet les meves primeres gravacions així en casset, i ja m'havien, alguns crítics ja havien dit que jo era com a deixeble després del geomètrico, que sí, que se notava, que tal. No era vera, perquè jo no els havia escoltat tant. Però, clar, arrel d'aquestes crítiques musicals, pues sí que m'havia començat a interessar més amb ells. I jo flipava, i vam anar, efectivament, a un pis a Gènova, on vivia en Arturo Lanz, després del geomètrico. Per cert, la notícia és que la setmana que ve se'n va destinat a Islamabad. Sí, perquè sí, encara mantenc el contacte amb ells. I vull dir, és funcionari de carrera i li ha tocat Islamabad, que he tingut que mirar el mapa de quin país era. I bé, vàrem anar a casa seva, vàrem fer una entrevista que va ser fantàstica, supercordial, superbon rotllo, perquè hi ha un documental que se diu Geometria de l'Esplendor, sobre l'esplendor geomètrico, i si un el mira i mira la nostra entrevista a la part orienta, són el mateix retrat del mateix personatge, vull dir, és una persona completament... que encara que sigui un déu dins el seu estil, pues és completament propera. I va ser, bé, una entrevista molt graciosa, entre altres coses, perquè ell es va quedar tancat dins casa i no podíem entrar. Bé, vam fer preguntes com... dice loquillo que hay mucho capullo por ahí usando caja de ritmos. ¿Tú qué opinas? I nosaltres pensàvem que ell faria una defensa dels instruments electrònics i diu, pues que tiene toda la razón. I, clar, aquesta posició seva tant com a punk i tan incisiva, pues, va encaixar perfectament en la part orienta. I quan li varen dir de fer un concert... sense cobrar ni res, evidentment. Estan xerrant d'un concert d'un grup mític.
Sí, sí.
Jo és una cosa que duc per bandera. Quan la gent me diu, ah, ja has muntat concerts durant aquestes dècades de feina i tal, i dic, sí, vaig muntar un concert d'esplendor geomètric.
Sí, sí.
I és que no m'ofereix una cosa...
Que toquen. Ara, per exemple, estan preparant una gira per alguns llocs de Sud-amèrica, han estat a Àsia, han estat a tota Europa, vull dir, no sé si els falta qualsevol continent o no, però... I nosaltres els vàrem
crec que va ser la sala Èxit, que després varen tancar.
Sí, que va tancar.
A cada dos mesos.
Que bona aquella sala.
Seguint la tradició.
Broadway, que ja sí, tampoc sí. Hi ha ser Broadway, no?
No, ara no hi ha res.
No hi ha res.
Ara a casa, si m'apareix.
No?
Era l'arribada de la plaça Gomila. Avui recordam, ens situam a mitjans dels anys 90 amb en Peter Runaway i en Pedro Troz, en Joan Vic, i també volíem conversar amb altres membres de la part orienta, na Mariluz Miranda, avui no podia, na Albert Arranz segurament ha tingut un imprevist, i en Sebas ha quedat enganxat un poc a sa feina també amb imprevistos de darrera hora. Però a través i a partir, arran de aquesta publicació de només 5 números de la part orienta, que ara són tot una raresa, difícils de trobar. Se va publicar també aquest vinil petit, en la portada d'Anna Mariluz també, i amb música de Demonio Sánchez, de Los Crudos, de Digital Terror i Els Intel·ligents, que hem anat escoltant. Però a més, com que en aquells anys no hi havia concurs de pop-rock, va acabar l'any 92, fins a la represa que vareu fer vosaltres, crec que el 2006 amb Batson o Palma, en aquell temps no hi havia concurs, per tant no hi podem parlar, però sí que va continuar tota aquesta animació de sa cultura i de sa creativitat. Deixeu-vos parlar durant tot aquest mes d'agost, de 8 a 9 del vespre, en aquesta sintonia de Rec Play a IB3 Ràdio. Avui vos hem plantejat també una pregunta per veurement si voleu guanyar un vinil, com ha fet precisament un dels nostres oients, que ha triat, m'assembla, un dels vinils, o també dues entrades per anar a un concert del Castell de Bellver dels que queden per aquest mes. Efectivament, està en Antoni, que anirà ja, ho concretarem, a triar un dels vinils. Com han dit, si voleu, la pregunta que vos han plantejat avui, segurament si m'ho sabeu dir, quin va ser el grup que ja havia guanyat el concurs de pop-rock i que va actuar com a grup convidat a la final de l'any passat, de 2021, en què va guanyar a Mol. Si ho sabeu, telefoneu al 971 13 99 00. També podeu escriure al nostre correu electrònic rec-play@ib3radio.com, i si no, tenim aquest número de telèfon de WhatsApp.
646 93 45 01 al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Porque igual se enfadaría. Ay. Bien sabroso. Si es que estás en la pista, baila con él.
Sentim Corazón Rojo de Demonio Sánchez, un altre dels temes que se varen incloure en el ja darrer número de La Parturienta, precisament també un escantant de Demonio Sánchez també mor va deixar. Amb una circumstància sí. Un poc estranya, recordaves ara Peter
Herrera? Sí, jo record que este per la mà i un on a Salvador i no el van trobar, jo això és el que record, no sé si vols recordar una altra cosa. Però
sí,
això...
no va ser això, era un dia de temporal i unes ones que venen seguides per la costa nord, la primera el va tomar, la segona el va arrossegar i després el va tapar i no se van saber mai res més.
Uh-huh. Idò, bé, una altra pèrdua amb un accident, en aquest cas de la mal cantant de Demonio Sánchez, que a més sortia a la portada també del número 4 de La Parturienta, Peter.
Sí, era tot un personatge, saps? Sí. Era realment un personatge i no passava desapercebut, això està clar. Era un tio amb una força en directe i un carisma personal. De vegades no sabies per on agafar-lo, això també és vera. Però sí, sí. Ara jo no recordo el nom, no sé, Joan, tu, com se nomia?
Toni, ara no recordo dinatge, però mi a Toni.
Sí, sí, sí.
Quina memòria que tens, Joan, eh? Estàvem aquí tots tres com el mirar.
Estem tranquils amb en Joan.
Sí, eh? Que bé, Joan. I, escolta, tu vendràs la setmana que ve també a presentar el teu llibre a Palma, no?
Sí, dimarts el presentam.
Justament a l'hora del programa, a les 8 del vespre.
Sí, em sap greu.
I a mi? No, però bé, tindreu oportunitat, serà dimarts de la setmana que ve, ara es bar Fletxes, a Palma, i bé, no sé si sabeu, si estàveu molt en contacte amb el concurs de pop-rock en l'edició d'enguany. Peter, pot ser una mica més o no?
Bueno, jo estic d'enguany, sé com estan les coses, però tampoc és que hagi mirat molt moltes grups encara, no? I, bueno, nosaltres donem un premi des de la Fira del Disc, però no participo directament, no? És una cosa que sí, que dono el meu suport com a Fira del Disc, però res més.
També en Sebas, que no ha pogut venir fins ara, és membre del jurat d'enguany. Sí, sí, o sigui que ell sí que està implicat i mos hauria pogut contar per on van els tits, però bé, això no se sap perquè cada jurat té les seves preferències, llavors s'ajunten els vots i surt una altra cosa.
És una feina complicada, he de ser sincer que se me va oferir, no sé si fa dues edicions o una, però bé, entre que estic tot el dia viatjant i tal, i no és una cosa que em faig molta gràcia. Sort en els que siguin jurat, perquè realment és molt complicat. És molt complicat poder comparar un grup de metal amb un de techno, per dir alguna cosa, no? El mateix jurat, o un de rumba, saps? Però bueno, també és vera que el concurs sempre ha estat una cosa positiva per... per Mallorca, ja pel fet de poder actuar en directe. Igual que nosaltres quan fèiem les presentacions, no sé si totes van fer actuacions, però gran part d'elles, jo crec que sí, o no sé si a totes.
Sí, sí, sempre.
I clar, això també era un suport a la música local i que la gent tingués un altre lloc on actuar i totes ja sempre van funcionar i els concurs sempre hi ha gent en contra, però n'hi ha d'altre que, bueno, el manco és una altra oportunitat per tocar en directe.
Clar. Idò, enguany hi ha 134 grups o solistes que s'han presentat i amb tots han parlat, i avui sentirem algun d'aquests grups quan mos parlen precisament d'això que d'Aaron Peter, d'Espais per fer música en directe, per tocar, així com vosaltres els anàveu tancant. Ara, l'altre dia també hem anat recordant locals que han anat tancant i la veritat és que ja són molts. Avui escoltam a Bad Shades, en Jaume Fortesa, Main Line 10 i també en José Artero quan reflexionen sobre aquesta qüestió.
Coneix els concursants del pop rock d'enguany amb Rec Play i IB3 Ràdio.
Hola, buenas, soy Berto, toco el bajo en Bad Shades. Tuvimos el percance de lanzar el primer disco justo cuando explotó el COVID. De hecho, tuvimos problemas para grabar porque cuando íbamos a ir a grabar justo estalló el COVID y una semana antes de ir a grabar tuvimos que cancelar, tuvimos que posponerlo hasta que acabó el lockdown y luego pudimos ir a grabar. La cosa está en que, claro, todos sabemos que durante el COVID fue complicado para todo el mundo poder lanzar conciertos y tal. Entonces, movernos nos costó un poco, no por la infraestructura en general, sino más bien por las condiciones que había. Pero, bueno, hemos podido tocar asimismo en el concurso de bandas del Palma Rock en el Grammy. Luego, aparte, el Grammy nos ofreció la oportunidad de poder tocar en la Sala Grande un par de veces. Hemos tocado en La Movida, hemos tocado para Happy Mondays, hemos tocado en el Maraca Club, hemos tocado en Garito también y en unos cuantos sitios más. La verdad que siempre han sido experiencias bastante divertidas. Tocamos en un festival en el Lunita. Hemos ido haciendo cosas, la verdad que para las circunstancias, teniendo en cuenta lo que hemos hablado del COVID, pues siempre hemos podido conseguir de alguna manera u otra movernos y pasárnoslo bien.
Hola, ¿qué tal? Som en Jaume Fortesa i el Més, com a nom artístic Planet, i som cantant i també productor musical. Sí, la veritat és que des de que faig música ha estat molt ràpid això de fer concerts i he tingut la sort de poder tocar en el Primavera Sound, en la Maria Heim, també a Samogo, i aquesta darrera setmana he tocat a Tortella. I bueno, entre altres llocs, no me puc deixar a tema concerts, perquè aquest estiu, la veritat és que n'he tingut abastament.
Hola, muy buenas, soy Adrián, cantante bajista de Mainline. Por el tema de espacios para tocar, bueno, pues esto es un poco así, no sé cómo explicártelo, es decir, es la típica frase, cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo me acuerdo hace yo qué sé, 10 años, 12 años, había mucha más sala pequeña, había pafetos, digamos en el circuito mallorquín. Entonces, para una banda que estaba iniciándose y con su material propio, pues era un poco, a lo mejor, como aquel decir, un poco más fácil. Hablando del circuito solo íntegro en Mallorca. Yo qué sé, Fraguel, Túnel, que a día de hoy sigue, Casino Royal, La Belle Époque, Rara Avis, Salamandra, un largo etcétera. Siempre ha habido pafetos. Entonces, en ese sentido, pues nuestra experiencia cuando fuimos una banda novel, pues nos ayudó mucho a hacer todo este circuito. Después, siempre cuando llega el verano, pues algún evento en algún pueblo, algunos colegas que montaban algún festival pequeñito y nos invitaban. Pero es así. Después, más adelante, nosotros fue como, bueno, vamos a intentar salir fuera. Hablando a lo mejor más o menos, estoy hablando del 2007, pues empezamos a salir a la península. Y bueno, la verdad que nos llamó mucho la atención, entonces como que se nos abría mucho más el tema, bueno, pues como es normal, más salas, más sitios, y nada, pues ahí empezamos.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy con José Artero, cantant, guitarrista i compositor del mateix projecte, que s'anomena igual que jo, José Artero. Com aquest projecte va sorgir just abans del coronavirus, es veurà que no vàrem tenir la possibilitat de tenir espais ben fàcils per nosaltres, i a poc, es veurà que han sorgit diferents moviments, el Factoria So amb redautors, Madrid dels Cantautores amb Lisboa, el Cafè Lisboa, i també diferents bars, cafè-teatres com la Tres Bandes i llocs puntuals per tota Mallorca. Però és vera que per aquest projecte, que requereix una mica d'intimitat, un espai on la gent pugui escoltar, està complicat. El gremi també ens ha donat l'oportunitat de fer directes, però és vera que en altres bandes meves que tinc han trobat més possibilitats que no en aquest projecte. Ha estat complicat.
Rec Play amb Mònica Borràs.
I l'hem sentit a bandes, també dels que participen en guanyar el concurs, que mos expliquen precisament tota aquesta dificultat també per poder actuar en directe. És una tònica que no ha canviat. Millorar no ha millorat massa, tal vegada ha tingut les seves èpoques, però bé, entrarem ja en la recta final del Rec Play d'avui, després d'aquesta petita pausa.
Rec Play, amb la participació de l'Ajuntament de Palma. Vetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El dia estem sempre pendents del que està passant.
És el model econòmic basat en la construcció i el turisme.
Som al carrer, al lloc on passen les notícies.
Entenem que en aquests moments encara és més necessari que mai aquest personal, com a mínim a l'atenció primària.
En aquesta comunitat sempre ha hagut manca d'infermeres.
Som una benzinera de Palma i he de dir que és amb nosaltres el gerent de la Federació Balear de Transports.
Ens agrada estar a prop de la gent. Els matins ens donen per molt. Aprenem, escoltem música, llegim, ens relaxam i
tu, tenim la FBI a Palma.
Que i la DEA.
No, i la DEA no és cada dia?
No.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Maria Ferrer. Vivetres Ràdio. A Menorca, 88.6. Rec Play. Vivetres Ràdio.
Energy and consciousness.
Repassem també la situació de la música, explicar un poc com des dels 90, ja han passat molt d'anys, però els responsables en aquell moment del fanzine La Part Orienta han fet carrera tots en el món de sa música d'alguna manera. En Peter Runaway és en nosaltres, en Pedro Troz també i en Joan Vic, via telefònica en directe, recordant bé, ara parlàvem, clar, tu Joan no m'ho sents quan sona sa música i tot això, però parlàvem de molt de col·laboradors, gent que va fer, però clar, llavors hi ha els noms en clau, el Quinto Larrillo, o bé se sabrà, i és difícil recordar, però hi havia, bé, na Mari Luz, en Luz More, molta de gent.
Sí, en Albert, també.
En Ranz.
En Pep.
En Pep.
En Pep no escrivia, però era molt important.
Sí, en Pep.
En Pep és fotògrafo.
Sí, no sé com se deien ell. I que se va fer no sé si vos recordeu, que se va fer com el logo de La Part Orienta en Esclotell. Era una perruquera, li va fer i no trobaren flipar. Donava el pego i me'n van quedar. Sí, va ser...
Bé, deia en Pedro que precisament vareu crear el fanzine perquè en aquell temps, clar, en Peter ha parlat al principi, no hi havia internet, era molt més difícil accedir a les novetats musicals, a la música independent, que ara ja està molt estesa, però en aquell moment era independent perquè era també mala de trobar, no? Era difícil d'accedir-hi, Joan.
Sí, nosaltres el que volíem era expressar-nos i compartir la música que ens agradava, que pensàvem que no arribava fins a Mallorca i a la gent que coneixíem. I també crec que quan ets jove penses que ho saps tot i nosaltres en aquell moment també, com que érem gent que investigàvem i que compràvem revistes estrangeres i que i que sabíem una mica el que passava fora de les fronteres de Silla i d'Espanya, pues pensàvem que en sabíem més que ningú i volíem compartir aquells coneixements que havíem adquirit i volíem que la gent ho conegués i que aquella música que ens agradava, compartir-la. I després crec que pràcticament a tots nosaltres, a part de gravar-nos la música, ens agradava escriure. A mi m'agradava molt escriure i per això també me volia dedicar una mica a escriure més coses i no diguem en Albert Herranz, que, sí, que òbviament era realment el que hi volia fer.
També m'agradaria dir que, a part de xerrar de grups, també hi havia com unes seccions a la part orienta que ara no, Mònica, està fullejant d'espantint i està en sa boca oberta.
És que estic cercant alguna cosa que pugui llegir i de moment no puc llegir cap ni una.
És que t'he vist en sa boca oberta. I és que, bé, hi havia, a banda dels articles...
De què número cap? De número 3, no puc dir cap.
A banda dels articles que hi havia sobre grups musicals, hostils, o aportacions d'altra gent, així a vegades un poc sorprenents, també hi havia una secció com a de notícies locals amb un to...
Rosa. De paper cuixent.
Rosa. No, jo me sembla, Mònica, que tu vas sortir...
Esperava que ningú digués.
En aquesta secció de notícies locals.
Esperava que ningú comentés.
També he de dir que hi havia molta gent que s'enfadava perquè no els traiem.
Sí, volia sortir. Però bé, hi ha per tothom el regreso, en Antonio Rubio. Bé,
en Rubio rabia bastant.
Rubio ha rebut, però amb un paràgraf, 4 o 5 vegades ha rebut.
I també teníem una altra secció que se deia La Flatulenta.
És aquesta, La Flatulenta?
Sí, és aquesta.
Sí, sí. I bé, però també teníem com una petita... O només era La Flatulenta, que xerraven d'aquests temes així, fora de monografia.
És a dir, jo també
era
dic...
La Flatulenta.
Hi ha un d'aquest número que no se pot llegir, que parlau d'en Albert de la Isla, parlau també de Fora del Sembrat, parlau de... Bé, de molta de gent, la veritat, que no...
Imagineu-vos com
és... Que no sé si ha passat el...
Imagineu-vos quin és l'estat d'aquestes cites, d'aquestes petites notícies, que la Mònica no els vol ni llegir.
Vull llegir una, només, que és que se va inaugurar Runaway, i diu, se degustó una excelente tortilla de patates, cortesia de Toñi i de Mariluz. Això és l'únic d'aquest número que podia llegir.
Això se pot llegir.
I després també, de vegades, no sé si tots els números sortia com una estampeta, no?, religiosa.
Sí,
i molta gent se pensava que eren de l'Opus, saps?
Ja que fins i tot surt nom. un moixet sí. També teniu, eh?
Bé, una contraportada surt un fetus, sí. Un abort, vull dir...
Jo, de fet, vaig fer una entrevista a Íñigo Muguruza, de Neu Gorriac, i quan li vaig dir un nom, me va demanar, però esto... No serà un fanzine así religioso, no sé què, saps? I jo, no, tranquilo, saps? I va ser una cosa curiosa. El varen fer per... que aquella època se feia molt, també, per carta. Jo li vaig enviar les preguntes amb una carta i ell me va tornar la carta per correu, que crec que la tinc guardada por ahí. Escrites a mà, les respostes a les preguntes.
Que bo.
També fèiem top 10 musicals, com a top 10 pro vida i top 10 pro abort, coses d'aquestes.
Sí.
Espera, és que he de llegir una cosa que diu... ¿Qué pasa con el concurso de Moncloa? Que feien un concurs també de música. I con el del Limoges, que també a l'ho vist, també varen fer un concurs de música. I con los premios del Zatropec, nou tot nou, que...
Sí,
que també va fer
també
en Mike, va fer un altre concurs, perdona, Pedro, una sala de concerts, sí. De fet...
Crec que el van tancar també nosaltres, però
van tancar estar tropet.
Me sona que varen fer una presentació allà.
Perquè si ens feia una idea d'estoc de cachondeo que duia es fanzín a la darrera pàgina, allà on tu t'havies de... hi havia els números retrasats perquè els comprassis, si volies comprar els dos o su... El titular era Pillao los números retrasados, però no, era Pillao los números, coma, retrasados. És a dir, sempre que podien trobar un joc de... És que estic llegint els dois que posaven i crec que, bé, era un doi darrere l'altre.
Ui, reiem molt. Ens ho passàvem superbé fent el sant. Jo recordo les reunions, els consells editorials, que només eren una burrada darrere l'altre. Era molt divertit.
Sí. Aquí hi ha, bé, aquest de... A vegades fèiem tops musicals i aquí hi ha un top 10 pro vida, En el número 1, evidentment, té la cançó de Born to be Alive, d'en Patrick Hernández.
Que bo.
En el 2, Natural Born Killers, d'en Oliver Stone. No és un número, no és una cançó, però l'han pogut igual. Born to be Wild, Staying Alive, Life is Life. bé, és Hostal del Bon, que ja no sé en el que ve.
Ja no existeix.
No, Hostal del Bon, Sant Jaume 3. Vull dir, per què Hostal del Bon?
Vull dir... Perquè era bon.
Exacte, bon.
Bon to be alive, ah, bon
clar,
to be alive.
És
Hostal del Bon.
I wanna live de Ramon.
És de tant.
Sí, sí, I wanna live de Ramon és Nació pa matar, de Sargento de Sivia. Vull dir, eren uns tops musicals que passaven de la informació musical en el surrealisme, però amb molta facilitat. Després també hi havia les crítiques musicals. Hi havia articles que ja no eren de grups, sinó que eren de discs. I
se pot trobar això a qualque banda? Vull dir, ara és una raresa...
Joan, saps si estàs canetjat, Joan?
No en tinc ni idea. De fet, jo no en tinc cap.
Mira,
jo sé que... No.
En Pere els té tots.
Mirarem si els escaneig i els pots a qualque xarxa social o una cosa d'aquestes.
Hi ha una demanda, si gent ho vol.
Sí.
Gent ho vol.
Hi havia un escriptor, que, bé, un d'aquests comentaristes, un d'aquests crítics musicals, que se deia El Quinto Ladrillo. I jo crec que una vegada, o una de les seves... com se diu això? Aquestes crítiques de discs, aquestes de les seves ressenyes, va esmentar La Granja o un grup d'aquests, Art del Mar, no sé. No, crec que era La Granja.
La Isla.
A la Isla, no sé. I els membres d'aquest grup el cercaven, no per tu per l'o, però sí per dir-li, tio, que això que has escrit sobre nosaltres t'has passat. I ningú sabia qui era el Quinto Ladrillo. No sé si ho podria dir.
Demanaven, què qui és?
Sí, jo demanava, qui és aquest?
Un col·laborador.
Han passat 30 anys, no sé si...
Us amagàveu darrere, no sé si que
ha
sigut l'altre.
Ha prescrit.
Sí, vinga.
Ja podem dir qui és. Era jo el Quinto Ladrillo. Però era quan jo me posava a xerrar sobre el rock. I clar, me cagaven tot. I després m'acercaven per tu, per mi.
No m'estranya. Idò, bé, la veritat és que dona per molt. Supos que en Peter, bueno, hauríem pogut parlar també de la Fira del Disc, de totes aquestes edicions musicals que has continuat fent, el contacte amb la música. Amb en Joan també hauríem pogut parlar de nous projectes, de nous llibres, però supos que encara estàs de promoció d'aquest. Per tant, mos concentram en aquest i continues visquent al sud, no?, d'Espanya.
Sí, al Puerto de Santa María, Cádiz.
Oh, que bé, no tornaràs de moment? De vacances?
De vacances, sí, la setmana que ve.
Molt bé, beníssim.
No, per cert, totes les crítiques són bones, no que tinguem en Joan aquí, però jo crec que serà un best-seller aviat, Joan?
No ho sé, va molt bé, la veritat.
Sí,
és que va millor
sí,
de
tot
el
que veig comentaris per internet i tal, tothom... Jo encara no he caigut, però la setmana que ve hi cauré. Vendrem dimarts i...
Ah, genial.
I firaré.
Jo també m'apunt.
Farem una reunió de partorientos.
Clar, que bé.
Que bé, fantàstic. Idò, bé, ha estat una primera presa de contacte. En Joan Vic serà dimarts que ve a partir de les 8 en el bar Fletxes presentant el seu llibre Aquí vivia jo, parlant sobre 25 anys de feina en el festival de Benicàssim. Joan, que vagi molt bé, enhorabona per aquest llibre i gràcies per haver-nos dedicat aquesta estona en el telèfon.
Moltes gràcies a tu, Mònica, i un beso a vosaltres, Pere i Peter.
Igualment.
Moltes gràcies. Bé, en Pedro tornarà ben aviat perquè un dia volen parlar de música electrònica, de com ha evolucionat, i ho farem també des d'aquesta sintonia. Moltes gràcies per venir, Pedro Troz.
A vosaltres.
I en Peter, com sempre, això és que a teva, i supos que en continuarem parlant també moltes més vegades. Gràcies per venir, supos Peter.
Sí. Vinga, vosaltres.
I de nosaltres, avui acabam amb una cançó precisament de sa banda que va guanyar el segon concurs de pop-rock Son Nasty, amb el seu Fantasia. Adeu.